Allô? Tweeting patrocina la curiosa del dia.
Anem cap a la curiosa del dia, Neus, avui, què ens proposes?
Parlem d'animals.
Va.
Parlem d'animalets, d'un parell de curiositats d'animalets. Primer de tot, ens anem d'anar cap a Austràlia, perquè allà han trobat un gripau. Això fins aquí.
Home, és una mica normal, no? Això,
un gripau que ja tot arreu.
Exacte, vull dir, tampoc és una gran notícia, això.
El que passa que és un gripau...
Babau.
No, que si te'l trobes... Home, per exemple, hi ha gent, no sé si hi ha gent que li fa angúnia els gripaus.
Home, a mi sí.
Home,
sí? A mi em fan una mica, sí. De
una mica. Però també hi ha gent que els adora, eh? Hi havia gent que els llapava.
Ai, ai, Joel!
A veure...
Que n'hi ha que són verinosos.
De tot hi ha de tot, en aquest món hi ha de tot.
Vull dir que ha... Però... Els llapava amb finalitats psicòtiques, eh?
Ah, bueno, clar, això és un altre tema. Això és un altre tema.
Psicotròpiques, perdó.
Sí, exacte, sí, sí. Doncs bé, jo només us diré que aquest gripau que han trucat que han trobat al Parc Nacional de Conway, Austràlia, li han posat un sobrenom als forestals que el van trobar. Li han posat Totzilla.
Totzilla.
Per tant, com us imagineu que és el gripau?
Immens, com un gos.
És un gripau que pesa 2,7 quilos. És una bèstia. És que, clar, no sabria
però
com...
Però aquest no deu saltar, no? Allò
penseu en un pa de quilo. Sí, penseu un pa de quilo, sí. No? Que veieu la forma d'un pa de quilo, perquè
un
gripau és més o menys arrodonit.
O més gros?
Més gros. Un pa de quilo així rodó, tu veus, no? Més o menys, la mida d'un pa de quilo, doncs en fa 2.700. És com si agafessis gairebé 3 pans de quilo i els ajuntessis. És un gripau enorme, enorme.
Aquest pla menjar connes.
Aquell... Tan gran és que ha entrat en el rècord Guinness, perquè, de fet, el que hi havia fins ara l'havien trobat a Suècia. El 1991 pesava 2,65 kg i aquest és 2,70. Per tant, aquest ha passat a ser el gripau més gros que de moment han trobat al món. És un gripau que, a més, jo he pensat, mira, no sé, el posaran... o l'investigaran o el marcaran per d'això. No, l'han sacrificat.
L'han matat,
sí.
Per què?
Però us explico per què.
Per posar-la en un museu.
Jo també, sí, exacte. No, el cas és que es veu que aquesta classe de gripaus, que són molt concrets, són espècies invasores a Austràlia. Els van introduir per primera vegada l'any 1935 perquè va haver-hi una plaga d'escarabats. Hi havia una plaga d'escarabats i d'altres tipus d'insectes que van afectar el país el 1935 i aleshores van agafar aquest gripau, que no és d'aquí, no és endèmic d'aquí, i el van introduir perquè... doncs es mengés aquesta plaga. Però què passa? Que, clar, a la natura una cosa va lligada amb l'altra. I quan tu arregles una cosa de forma artificial, a vegades l'espatlles. El que va passar va ser que, clar, aquests gripaus es van reproduir de forma molt gran i llavors van començar a malmetre l'ecosistema amb altres espècies. No? Només es menjaven la plaga que tu volies. Després, a partir d'aquí, van començar, com passa amb les espècies invasores, a matar les autòctones. I per això ells allà, doncs, al ser una espècie invasora, quan en troben, doncs, els erradiquen, no?
Clar, però això no em sembla just, perquè, escolta, aquest pobre gripau va fer la feina que li van encomanar en un primer moment,
sí,
no?
Sí, sí, totalment. Pots clar, crear el sindicat dels gripaus d'Austràlia.
Un cop ben tip, va, i el sacrifiquen perquè resulta que...
Bueno, i aquest estava tip, perquè amb 2,7 kg...
Bueno, això passa en tots els àmbits de la vida, els gripaus i els que no són gripaus.
Sí, sí, és veritat.
Sí, però atenció al tema.
Treballes molt i llavors prescindeixes de tu.
Exacte, i després que et donguin pel sac, no? Sí, 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 clar.
Escolta, una femella de gripau com en Totzilla, que van trobar, pot pondre fins a 35.000 ous.
35.000 ous?
35.000, una. Tu imagina't que aquí...
O sigui, que amb una de sola...
Una de sola colonitzes
el... Ja tens garantida l'espècie per...
Totalment. Clar, i llavors... la seva capacitat de reproducció és bestial.
Sí, infinita.
Exacte. I a més, clar, resulten verinoses per a altres espècies autòctones australianes. No? Llavors, per això allà ho tenen molt controlat. I bueno, de fet, tu deies, i és veritat, en Totzilla, pobret que el van eliminar, l'han donat al Museu de Queensland, perquè investigui amb ell i...
Home, però hauríem d'esperar que és més mort de mort natural, que
no. De vell. No sé què viuen els gripaus, la veritat.
No, matar-lo.
Però escolta'm una cosa, aquest n'és un, no? Però
sí. N'hi han d'haver-hi més, clar.
Si per cada femella i per cada... Has dit per cada femella o per cada posta?
Cada femella. O sigui, una femella pot arribar a posar... Jo entenc que no amb una posta, sinó al llarg de la seva vida. Perquè, clar, amb una posta no. Al llarg de la seva vida... 35.000 ous, però clar, no crec, o sigui, en Totzilla que l'han trobat ara ha sortit a la llum perquè, clar, feia 2,7 quilos, 2,7 quilos,
i és
molt, però clar, hi deu haver-hi moltíssims, perquè si aquesta espècie la van introduir l'any 35, el 1935, que tu diràs com
campen. Ah, deu ser infectat, d'això.
Clar, està ple.
Tant de boscos i tantes històries allà a Austràlia, doncs
està ple.
Deu estar amagat.
Però, bueno, doncs això. En tots i la pobret ha passat a millor vida i ara el tenen al Museu de Queensland.
Ara m'estava, mira, m'està vinguent al cap un anunci de televisió que era el de la cervesa, el Budweiser.
Sí.
Us en recordeu que hi havia un gripau que era enorme?
És veritat.
Que hi havia que feien...
És veritat,
és veritat. Hauria de ser aquest, segurament.
No sé allò que em volava, si era el que fas després de prendre't la cervesa.
Un rotet.
Sí, un rotàs, no?
Doncs bé, aquest és un, i ara us explico una altra curiositat. En aquest cas canviem d'animal.
Va, vinga.
Deixem els
gripaus.
Els gripaus i anem als hàmsters. Anem als hàmsters.
Sí, sí,
són molt macos
gaire.
Els hàmsters.
No sé si han millorat gaire.
Home, sí.
Home, són rates, eh?
Petites.
De dos pates. Vull
no, en tenen quatre. Les de dos pates són altres, Pere Farges. Doncs bé, m'ha quedat atenció un estudi que han fet als Països Baixos. Perquè, clar, sempre estem acostumats a veure els hàmsters amb les rodes.
Sí.
Que donen voltes i donen voltes. Pobrets, clar, els que estan en captivitat, evidentment, no? Tenen les gàbies més o menys grans i sempre se'ls hi posa una... se'ls hi acostuma a posar una roda. I, escolta, hi fan uns exercicis. Jo dono fe pel hàmster de casa, que tot el dia són a la roda. Llavors, sempre hi ha hagut una mica la cosa de dir, escolta, estan a la roda perquè és que, pobres, tenen poc espai i com que estan en captivitat, mira, no, i tu l'única manera de moure's o de fer exercici o de camaster és estar a la roda? O si estiguessin a la naturalesa i tinguessin coses semblants, és que també ho farien servir perquè ells realment tenen una curiositat i els hi agrada això, no? Llavors, un equip d'investigadors va decidir sortir de l'entrellat. I llavors, durant més de 3 anys, aquest estudi l'han fet, van decidir col·locar una roda de hàmster al mig de la naturalesa, a l'aire lliure, no? Per saber si les hàmsters i ratetes petites salvatges actuarien de la mateixa manera, tenint una roda a l'aire lliure, que si la tenen en una gàbia on, de fet, no tenen gaires més coses per fer. Aleshores, clar, ho van estar filmant durant 3 anys. Clar, allà sobre la roda va pujar de tot, No només, clar, si està al mig de la natura, van veure que realment els animals en general són curiosos perquè hi van pujar de tot, fins i tot cargols, baboses, granotes, musaranyes, rates...
Ai, l'ambient que hi devia haver allà.
Home, clar,
no.
Perquè passaven per allà, no? Però sí que van veure que realment els hàmsters, les ratetes més petites, tenien, o sigui, escollien aquest espai per fer exercici durant una estona, encara que fos, evidentment, en llibertat, i quan passaven per allà, primer hi havia una primera presa de contacte per saber què és això que hi ha aquí, llavors veien que es movia, i després començaven allò a pujar-hi, i veien que durant 3 anys que s'ha estat fet i estava en un mateix lloc, repetien moltes vegades, és a dir, al cap de, no sé, d'uns dies, doncs tornava la mateixa rata o el mateix hàmster, el que semblava que era la mateixa, perquè, clar, no estaven marcats els animals, perquè són animals en llibertat. Però que sí que realment, sobretot el que són hàmsters i ratetes, doncs s'hi posaven a córrer igual que tu els veus fer-ho a la gàbia, de forma natural, sense que ningú els hi digués que havien de córrer o no, no? I d'aquesta manera, ho han estat fent durant 3 anys i a partir d'aquí hi havia, a més, la càmera amb un sensor de visió nocturna. Primer, havien posat una mica de menjar per allà a prop perquè, clar, s'hi acostessin, però després van treure el menjar. Primer van pensar, potser ho fan
perquè
hi ha menjar, no? Ja. Llavors venen, mengen, pugen. Però després, com que va durar molt temps aquest estudi, van retirar el menjar i van veure que ho feien igual. És a dir, que hi havia una curiositat i els hi agradava doncs fer-la servir, la roda, durant una estona, és a dir...
Aquestes rodes són molt esportistes. Ara entenc una cosa.
Bueno, clar, tot el dia tancat allà dintre, o fas una mica d'exercici o acabes explotant,
No, clar, i ara entenc una cosa, perquè això ja es devia saber, que les rates eren molt esportistes, perquè allà al gimnàs on anava jo, hi havia un que li deia a l'altre, tu ets una rata de gimnàs, li deia.
Ah, sí?
Sí, sí, jo pensava, per què li diu això? Ah, potser és
perquè
això,
deu venir d'aquí. Ah? De fet, ells van veure que les rates... ratolinets, no eren rates grosses, van córrer totes més d'un minut i en alguns casos va arribar fins a 18 minuts. És a dir, d'estar-s'hi per allà donant voltes, baixar, tornar a pujar, donar voltes... És a dir, no és una cosa de dir només ho provo una miqueta i me'n vaig, sinó que m'hi estic i faig exercici.
Ah, també tenen les seves olimpiades, aquestes rates.
I s'hi anaven a preparar.
S'han d'entrenar.
Sí, sí, és cert que, bé, no deixa de ser curiós, després aquests investigadors, després de 3 anys el que han fet ha sigut publicar la seva troballa i la investigació que van fer, i bé, és curiós, no els hi han pogut preguntar exactament per què ho feien, però a partir d'aquí, com a mínim sí que han documentat que si estan a l'aire lliure i en llibertat, també utilitzen això, els hi fa gràcia utilitzar-lo.
El que passa és que això on t'ho van a buscar llavors, si estan allà a l'aire lliure?
No, clar, a l'aire lliure no hi ha rodes. Aquesta va ser col·locada pels investigadors i la van col·locar ja en un lloc on sabien que hi havia d'un bosc on sabien que hi havia força ratolins, rates, etc. Sí. Però la van deixar allà instal·lada.
Ah, val.
Una mica amagada que no passessin persones, la van deixar allà instal·lada i van posar les càmeres i durant 3 anys vés esperant a veure
això
què passa.
Això és com si fos el Parc Espunya.
Exacte. Sí, sí, escolta, exacte.
La calistènia. La calistènia.
La què?
La calistènia.
Què vol dir la calistènia?
Que són aquests parcs de salut.
Ah, es diu calistènia? Sí, no ho sabia, sí, jo ara m'han sabut, ho veus? Doncs exacte, és el igual, mateix. Et posen tots aquells aparells que sempre estan plens. Els de la gent gran no hi ha mai ningú, però els dels joves està així.
Sí, doncs sí. Aquí passava igual. Els hi van posar allò i van veure que, escolta, aquesta roda tenia un èxit meravellós i que cridava l'atenció i la curiositat dels diferents animals. Per tant, sí que és cert que en les gàbies, evidentment, tampoc tenen gaire més cosa a fer, però que si estan en llibertat també escullen la roda per donar-hi voltes.
Molt bé, doncs avui de històries i curiositats animals, la curiosa del dia amb el suport de Twitting.
Twitting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Estrenes smartphone, portàtil o tablet? A Twitting te'ls configurem i te'ls deixem a punt per fer-los servir amb tots els complements que necessites. Carregadors, maletins, fundes, protectors de pantalla? Twitting, servei tècnic propi i atenció personalitzada al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 972 26 24 25.